Notícies migdia, amb Pau Duran.
Els sindicats de l'educació pública s'han posat tots d'acord per presentar una proposta d'inici de curs amb seguretat. Mascaretes obligatòries a partir dels 6 anys, pantalles facials i FFP2 pels treballadors i també reduir les ràtios d'alumnes fins a 10 a infantil i 15 a primària i secundària. D'aquesta manera s'augmentaria la distància de seguretat com a prevenció a noves situacions de rebrot. La mesura es pot prendre si s'augmenta la contractació de professors de manera important. Estem parlant de 1.500 professors més a Sabadell, 4.500 a tot el Vallès Occidental, 40.000 a tot el país, invertint 1.500 milions d'euros. En parlarem tot seguit amb en Ramon Font, portaveu nacional del sindicat USTEC. Aquest és el principal argument d'aquest divendres, dia 28 d'agost, pel Notícies Migdia. L'Ajuntament de Sabadell ha posat en marxa una campanya que busca animar els sabadellencs a consumir de manera local. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. La crisi sanitària del coronavirus ha colpejat amb força diferents sectors econòmics, com ara el comerç, la restauració, la cultura i el món de l'esport. Per ajudar-los a tirar endavant, el tinent d'alcaldessa de Presidència i alcalde accidental, Pol Gibert, fa una crida a gaudir d'aquests serveis.
La pandèmia ha afectat greument sectors econòmics de la ciutat, com és el comerç o la restauració especialment, però també d'altres. Doncs fer una crida a gent de Sabadell perquè també sigui conscient d'aquesta afectació i que doncs, intenti impulsar el consum en aquests establiments de proximitat que durant aquesta crisi ens han fet un servei essencial, no?, de cobrir necessitats bàsiques de la ciutadania, que han patit molt, que van fent a gent de Sabadell, i tenen doncs, fer una crida que en aquests moments també doncs, aquest comerç, aquesta restauració, aquest sector econòmic doncs, requereix també la ciutadania de Sabadell per poder tirar endavant.
La campanya intenta posar l'accent sobre aquesta situació d'una manera trencadora i amb un to divertit. Es podrà veure a partir de la setmana que ve els diferents mupis distribuïts per la ciutat, però també els establiments de les entitats col·laboradores. A més, a les xarxes socials es difondran vídeos amb l'etiqueta Impulsem Sabadell.
I en esports, els exarlequinats Agus Medina i Pol Roger avalen l'arribada de Juan Hernández del Sabadell.
Tots dos van coincidir amb el nou atacant del centre d'esports al filial del Celta, tot en el dia que ha començat el canvi de gespa a la nova Creu Alta.
Aquestes i altres informacions durant els següents minuts amb la companyia de la Bea Aguilar a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Passem pels serveis abans d'entrar en matèria. Ara mateix, 30 graus al centre de Sabadell. Veiem un cel parcialment ennuvolat i volem conèixer la previsió per les pròximes hores perquè fa dies que ens en parlen. Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya. Xavi Soler, bon dia.
Hola, molt bon dia. La situació meteorològica donarà un tomb de 180 graus en les properes hores. De fet, en les darreres imatges de radar meteorològic ja s'observen algunes traces de precipitació que han deixat fins a 20-25 litres per metre quadrat cap a les comarques del Pirineu de Lleida. Aquestes precipitacions, a partir de la tarda, però sobretot a partir de mitja tarda, propera nit i matinada, poden deixar precipitacions a qualsevol punt del país, però en especial a les comarques del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i comarques del litoral de Tarragona. Atenció, perquè aquests indrets les precipitacions poden ser fortes o, fins i tot, intensitat molt forta. És a dir, que puguin doncs, recollir-se més de 40 litres en tan sols mitja hora. I, a més, entre avui migdia i demà migdia, al Pirineu i Prepirineu i també d'altres punts del país poden acumular-se més de 100 litres per metre quadrat, en especial aquestes comarques del Pirineu, del Ripollès, Berguedà, Solsonès, àrees properes i també cap a punts del litoral de Tarragona. Tot plegat acompanyat d'una davallada important de la temperatura que serà generalitzada a tot el país, temperatures per sota del que tocaria aquesta època de l'any i, a més, amb tramuntana i mestral forts als dos extrems del país. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Hem mirat al cel, mirem cap a la terra, com se circula pels principals transports públics que ens queden a prop. Anem fins al Transmet. Borja Mariano, bon dia.
Bon dia. Primer de tot, hem de recordar que per treball de millora s'ha interromput el servei de metro entre l'Hospital de Tivissa i Santa Eulàlia a la línia 1 i entre la Pau i Selva de Mar a la línia 4. També per obres hi ha afectacions a les línies de Rodalies R1, R2 i R4. La resta del transport públic circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons ens indiquen els diferents operadors. Finalment, però, recordarem que tant el servei de metro com Ferrocarril de la Generalitat i el de tram finalitzen a la mitjanit, tant avui com demà. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia i bon cap de setmana.
Igualment, pel que fa al trànsit rodat a les principals carreteres i autopistes que ens queden a prop, no veiem problemes d'entrada i sortida a Sabadell. En tot cas, sí que veiem que a la C-17, a l'alçada de Montcada i Reixac, hi ha 3 quilòmetres de restriccions de circulació en ambdós sentits per controls de velocitat, ja per la meteorologia adversa. I també al nus de la Trinitat, 2 quilòmetres de circulació amb congestió en sentit nord, ja en el terme municipal de Barcelona. Comencem.
La notícia del dia.
Els sindicats de l'educació pública han fet una proposta unitària per començar el curs amb seguretat. A més de mascaretes obligatòries a partir dels 6 anys, també volen pantalles facials i les FFP2 pels treballadors. Els docents demanen reduir les ràtios d'alumnes fins a 10 a infantil i 15 a primària i secundària. D'aquesta manera s'augmentaria la distància de seguretat com a prevenció de noves situacions de rebrot. La mesura es pot prendre si s'augmenta la contractació de professors de manera important, 40.000 a tot el país, invertint 1.500 milions d'euros. Això suposaria 1.500 professors més a Sabadell, 4.500 a tot el Vallès Occidental. El conjunt de sindicats no descarten mobilitzacions. I a aquesta hora en parlem amb en Ramon Font, que és el portaveu nacional del sindicat USTEC. Bon dia.
Bon dia.
Què és el que demanen els sindicats de manera unitària?
Doncs de manera unitària el que es demana és una cosa que sembla que ja va molt millor encaminada que el que estava fins ara, que són mascaretes, no? No enteníem com és que les mascaretes eren obligatòries pel carrer i a l'escola no, i ara sembla que això ho tenim, però després, clar, hi ha alguna cosa que demanem que també és molt important, que té a veure amb la distància, no? Que sempre és mascaretes, mans, distància, que són les ràtios, no? I estem demanant ràtios a infantil de 10, a primària i secundària de 15. L'altre dia van dir que màxim hi hauria 20 en els grups. Això, els grups i les ràtios no és el mateix, no? Si diuen grups de 20 a primària i es tracta de repartir els infants sense especialistes, sense atenció a la diversitat, desdoblament, reforços, etc., doncs estarem perdent molt. I a secundària sembla que ja van cap a un 50% de confinament, no? Que seria un curs pitjor que l'anterior. Per tant, el que demanem és presencialitat amb seguretat. Pensem que s'ha de començar sí o sí el 14 de setembre, però com va dir el president Torra, cal el dèficit que calgui. I això val diners. S'ha de contractar molt professorat. Estem parlant d'una contractació molt important per arribar a unes ràtios així, però clar, sembla que ara hagin definit el pla com punt 1, com estalviem? Punt 2, fer front a la pandèmia estalviant, no? I és al revés, és com fem front a la pandèmia i quins recursos calen. I això no s'està plantejant així ara mateix.
Quants professors faria falta contractar i quin volum de despesa suposaria? I també demano la data en què això hauria d'estar fet.
Doncs l'USTEC vam calcular, més o menys haurien de ser 20.000 per primària, 20.000 per secundària, i això estaria doncs cap als 1.500 milions d'euros, i amb això tindríem doncs les ràtios aquestes, estaríem parlant d'això. Clar, algú pot pensar, això és fer volar coloms, no sé, hi ha uns fons de la Unió Europea que són 140.000 milions d'euros per tot l'estat, jo crec que 1.500 per l'educació pública catalana ens els podríem permetre, no? No seria llançar els diners i algú dirà, home, no han arribat. Bueno, hi ha una cosa que es diu dèficit i una altra que es diu deute. I si no el fas per l'educació i per la sanitat, per què el fas el deute? I si no és ara, quan el fas el deute i el dèficit? Llavors, entenem que ara és el moment de remengar-se, perquè si no, doncs, al final sembla que el pla A sigui que ens quedem a casa un altre curs, perquè fins i tot, doncs, si els casals funcionaven en grups de 10 a l'aire lliure, no entenem com tancaran 20, 25, 30 persones en una aula amb finestres tancades, Això no ho entenem, no? O sigui, els bars i els restaurants de Lleida tenen l'aforament a la meitat i les aules aniran doncs, igual que sempre. Això és molt contradictori. No té una raó epidemiològica, té una raó econòmica i això és el que hem de combatre entre tots. Hem d'entendre si realment és una necessitat que nosaltres pensem que ho és, que s'obri el 14, s'han de posar els recursos.
Quin dia haurien d'estar incorporats? Hi ha algun procés de reclutament en marxa?
Bé, aquests docents a la borsa hi són, per això no hem de patir. I clar, totes les millores sempre són benvingudes encara que arribin tard. Ara, el que adona per l'escola pública, que jo estic parlant d'escola pública ara, les 40.000 dotacions aquestes, el que està donant el departament són 3.200 dotacions per evitar que hi hagi sobreràtio. És a dir, que no puguin haver més de 25 a primària i secundària ni més de 30 a infantil i primària i més de 30 a secundària. Llavors, això no és suficient, és que no és suficient. Clar, la mascareta, al final, doncs ho han fet i és una mesura que no els hi costa diners, aquesta és la realitat. Fins i tot amb els equips de protecció individual que demanem pel professorat, doncs estan intentant estalviar, demanem FFP2, pantalles facials, perquè a cap edat es pot garantir una distància amb l'alumnat, a cap edat. Evidentment, com més petits són, doncs més difícil és, i de fet és una obligació no mantenir-la en llars d'infants, a infantil, per tant, demanaríem uns equips de protecció. I llavors hi ha un altre tema, que és que moltes persones que són considerades de risc ara mateix no saben en quina situació estan, no? I això també ho hauríem d'arreglar. Però bé, el que vull deixar clar és que si nosaltres volem que la canalla vagi a l'escola i que s'hi mantingui el major temps possible a l'escola, vull dir, durant el curs, hem de desmarçar-hi recursos. Això, contractar professorat és una obligació ineludible si volem aquest objectiu. Si aquest objectiu ens és igual, doncs, de vegades allò barat surt car, no? I aquí poden passar moltes coses. I per estalviar diners potser al final ens sortirà més car en termes de salut i en termes econòmics, també fins i tot. Perquè, lògicament, quan para l'escola, l'economia queda, no al congelador, però gairebé.
Com que a vegades en algunes declaracions i titulars es fa servir com a terme sinònims o gairebé substitueixen, demanaria l'aclariment de la diferència entre grup i ràtio.
Clar, la manera com ho va plantejar, l'altre dia el president Torra parlava de ràtios màxim de 20. Ràtios de 20 seria doncs, que es poguessin continuar fent les especialitats de música, d'educació física, d'educació especial, d'anglès, a primària, no? De la manera que ho va dir, i amb la lletra menuda que la coneixem, vol dir que la mestra d'anglès, la d'educació física, la de música, seran tutores i, per tant, estaran tota l'estona amb un grup d'aquests que li diuen estables i no podran anar a per tots els grups a fer anglès, a fer música. Més val que no es facin a la idea de com puc arribar a destrossar l'anglès o el malament que puc arribar a cantar, vull dir, puc traumatitzar a la canalla des del minut 1 perquè no serveixin mai més per la música, Vull dir que ja es requereixen especialistes. Això secundària encara és més exagerat perquè les especialitats creixen, no? Evidentment, física i química, biologia, història, llatí, matemàtiques, són àrees molt diferents, no? Per tant, les especialitats s'han de mantenir i per això es requereix més professorat. També la canalla que li costa més, doncs de vegades la treus, li fas reforços, no? El que vindria a ser doncs, ajudar a que puguin seguir, no? I això també és doncs, atenció a la diversitat, però amb la diversitat mateix que li estic dient, de vegades hi ha infants que el que més els connecta a l'escola és la música o l'educació física i, per tant, són molt importants mantenir això i tenir el professorat adequat per poder-ho fer.
Per tant, si diem que la ràtio hauria de ser de 15, vol dir que el professor que té aquests 15 fent música
només podria estar per aquests?
No, és si el grup és de 15, no? Si la ràtio és de 15, aquest professor de música podrà estar passant per tots els grups i sempre hi haurà algú que quan se'n va el professor d'aquell grup arriba un altre docent, no? I aquest és això és com funcionen les escoles, com que es poden desdoblar, etc, no? Per poder atendre millor els que els pugui costar més algun aspecte del currículum.
I això es podria assumir amb les mesures de seguretat actuals, eh?
Evidentment, si baixem la ràtio, es podria assumir molt millor. Que jo no li donaré garantia del 100% de que aquest pla evitaria que tanquessin totes les escoles en tot moment. Això no ho pot garantir ningú ara mateix, no? Però sí que, per exemple, que seria més fàcil contenir-lo i mitigar-lo, això sí que li garanteixo. I l'altra cosa és que en cas de quedar-nos a casa podríem atendre molt millor els 2/3 de l'alumnat que ens segueixen, perquè el gran drama d'això del confinament és que hi ha 1/3 de l'alumnat que no ens segueix si es queden a casa per motius materials, culturals. Fa molt complicat que puguin seguir.
Ramon Font, portaveu nacional d'USTEC, moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell.
Gràcies a vostès. Bon dia.
Bon dia.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Arriba una campanya per animar els ciutadans a consumir de manera local per reactivar els sectors especialment colpejats per la crisi de la Covid-19. Sabadell et necessita. L'Ajuntament la centra en el comerç, la restauració, la cultura i l'esport.
El tinent d'alcaldessa i alcalde accidental Pol Gibert diu que es podrà veure en diferents suports de la ciutat a partir de la setmana que ve.
A molts punts de la ciutat, perquè s'ha distribuït els diferents mupis que veiem pel carrer, com també vies publicitàries, i també veurem doncs, que entitats col·laboradores també la pengen als seus establiments. Per tant, doncs, la campanya doncs, que es veurà a molts punts de la ciutat i que és l'objectiu, doncs, evidentment, una campanya que formava part també del pla Covid, que es va acordar tot just abans de les vacances d'estiu, i també s'ha hagut d'acordar amb els agents econòmics doncs, perquè hi hagi aquest recolzament, com deia, al sector econòmic sabadellenc.
La campanya intenta posar l'accent sobre aquesta situació d'una manera trencadora i amb un to divertit. A més, a les xarxes socials es difondran vídeos amb l'etiqueta Impulsem Sabadell. L'Ajuntament farà insercions publicitàries a diferents mitjans i convida el conjunt d'entitats i d'usuaris a fer-se'n ressò per tal de contribuir tots plegats a la reactivació econòmica de Sabadell.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
Donar veu a les entitats sabadellenques i a les seves preocupacions és l'objectiu principal de Xivarri TV, una nova xarxa social audiovisual de Sabadell. La Federació d'Associacions de Veïns i la productora How Audiovisual acaben de posar en marxa la iniciativa, que aprofitarà la plataforma YouTube i les xarxes socials per fer arribar a la ciutadania tota mena de contingut.
Xivarri TV neix per oferir informació, però també cultura i entreteniment en diferents formats. El president de la Federació d'Associacions de Veïns, Manuel Navas, admet que es volen abordar tots els àmbits possibles.
Después habría una área cultural que es inmensa, ahí entra todo el tema de música, todo el tema de teatro, de monólogos, de 40.000 cosas que van a ir llegando, incluso el tema formativo, ¿no? Nosotros nos interesa muchísimo a nivel incluso de movimiento vecinal el formar a la gente, hacer seminarios, no charlas, que es una cosa que también haremos, ¿no? Pero sí seminarios, talleres, donde la gente pueda ir formándose e informándose sobre temas determinados.
La prova pilot d'aquest projecte va tenir lloc dijous de la setmana passada i va consistir en una tertúlia sobre la situació del coronavirus a la ciutat. Ara ja treballen en un nou contingut, en aquest cas cultural, per compensar l'anul·lació de la Festa Major de la ciutat. En parla el director de How Audiovisual, Carlos García Vera.
Ens va ocórrer poder trucar a totes les associacions i entitats de la ciutat perquè ens poguessin enviar un parell de vídeos per una mica per traslladar la seva situació, com estan vivint doncs, cada entitat, cada associació a aquest moment, i una altra doncs, a través d'un grup musical de Sabadell, doncs volíem muntar un videoclip i fer doncs, una mica allò, un videoclip cooperatiu per reivindicar la Festa Gran de Sabadell i així doncs, també presentar-nos, no?
Des de Xivarri TV confien que les seves propostes resultin interessants i comptin amb el suport de les administracions per finançar-les. Mentre aquest finançament no arriba, Xivarri segueix elaborant contingut i busca la col·laboració de les entitats per fer-ho possible. Els interessats en sumar-se al videoclip de Festa Major tenen temps per fer-ho fins al 2 de setembre.
Us expliquem de manera breu que Endesa inverteix 40.000 euros en la renovació de la tecnologia de part de la xarxa elèctrica de mitjana tensió Sabadell.
L'actuació realitzada al carrer Gironès i al carrer Lluçanès al barri de Can Urià, que ha consistit en substituir amb elements d'última tecnologia un total de 450 metres de línia subterrània. D'aquesta manera es vol millorar la continuïtat del subministrament en cas d'avaria a 8.500 clients d'aquesta zona de la ciutat.
I suspès el concert de Roger Pedrós previst per aquest dissabte dintre del cicle Hi Som.
La previsió de pluja ha obligat UIU Promotors a suspendre l'actuació que s'havia de fer als jardinets de l'Espai Cultura. Roger Pedrós hi actuarà el pròxim dijous 3 de setembre a les 9 de la nit.
Si ahir us explicàvem que ha arribat a les llibreries la novel·la guanyadora del Premi Sant Joan BBVA, avui és el torn de la reconeguda pel Premi Joaquim Ruïra. Nascuts per ser breus, del sabadellenc Toni Mata, s'ha publicat mig any després del previst arran de la pandèmia, però amb bones perspectives de futur. Es presentarà la Setmana del Llibre en català i el 3 de setembre sortirà publicat també en castellà.
Nascuts per ser breus va ser premiada el mes de desembre passat amb el Premi Joaquim Ruïra de novel·la juvenil i havia de veure la llum al març. La pandèmia va aturar-ne el llançament, però Mata considera que va ser una bona decisió.
Amb l'editorial, si el llançàvem igualment durant el boom del Covid o si el llançàvem per l'estiu o com ho fèiem, i a mi el fet d'esperar fins ara que s'acosta la Setmana del Llibre en català em sembla que és, i l'inici de curs, diguéssim, em sembla que ha estat un encert, perquè evidentment van sortir de cop també moltes novetats que havien quedat com embossades perquè ja estaven a punt d'entregar, i crec que realment la gent no estava, almenys jo, no estava molt pendent de novetats.
Per Mata, el més important és que el projecte no s'hagi aturat, com està passant amb tantes iniciatives culturals. El desig ara és poder arribar als lectors, tant joves com adults.
El llibre està a les llibreries i espero que els lectors estiguin amb salut i amb ganes de llegir-lo, perquè nosaltres tenim moltes ganes de que puguin llegir-lo per fi, tant a l'editorial com jo mateix, estàvem desitjosos d'aconseguir que això estigués en marxa una vegada.
Mata reconeix que durant el confinament ha escrit molt i que una de les creacions voltarà per concursos. Entre els escrits del sabadellenc n'hi torna a haver un d'humor, el gènere amb què sempre s'ha sentit més còmode.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Notícies migdia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Estoy muy contento de poder formar parte de este gran club. Vengo con mucha ilusión, con mucha ganas de trabajar y de poder empezar ya con los compañeros. Espero que sea un año bonito donde todos podamos disfrutar. Y nada, agradecer al club por la confianza que ha depositado en mí y con muchas ganas de poder empezar ya.
Ell és Juan Hernández, del cinquè reforç del Centre d'Esport Sabadell 2020-21. Adrià Royo, bon dia.
Bon dia, Pau.
Com dèiem ahir, arriba cedit pel Celta de Vigo i serà una de les peces ofensives de la nova pissarra d'Antonio Hidalgo. Ha fet un gol cada tres partits que ha jugat, tot i no ser un davanter centre, sinó més aviat extrem o mitja punta. Avui hem buscat l'opinió de dos exarlequinats que el coneixen bé.
Ja comentàvem ahir que va coincidir el filial del Celta amb el també mitja punta del Sabadell, Aaron Rey, en aquell equip, i eren dos exarlequinats més, Pol Roger i Agus Medina, curiosament tots dos a l'estranger ara mateix. Des de Romania, el primer ens deixa aquesta pinzellada ràpida del nou fitxatge del Sabadell.
Jugador molt ràpid, amb molt bon 1 contra 1, té molt bon tir amb l'esquerra i té molt de gol. El Celta B es va sortir.
Si Pol Roger es troba al Petrolul, toca anar fins a Birmingham per escoltar Agus Medina. El de Barberà del Vallès va coincidir a Vigo dues temporades amb Juan Hernández i tots són elogis.
Juan Hernández es un jugador y una persona increíble, que aparte de coincidir los dos años con él, lo definiría como un jugador que tiene mucha calidad, desborde, velocidad y sobre todo gol, ¿no? Los dos años que estuvimos, los dos años superó los 10 goles. No siendo delantero, siendo un extremo, son muy buenos números y yo creo que ayudará mucho este año al Sabadell en segunda división.
Hernández es va lesionar de gravetat fa un parell de temporades al Cádiz i fins al passat novembre no va reaparèixer. Ha jugat 5 partits a primera divisió, enguany a les ordres del sabadellenc Òscar García Junyent, i ha triat Sabadell per davant d'altres ofertes que tenia sobre la taula, com ara una del Lugo. Ha renovat fins al 2022 amb el Celta, però de moment aquest primer any el jugarà reforçant, com ha cedit, l'atac del centre d'esports i sent competència directa de Néstor Querol per posició al camp, per darrere del punt o fins i tot de fals nou, i també per lateralitat, ja que és esquerrà.
El dia ens deixa moltes més informacions en clau arlequinada, per exemple, l'ajornament del partit previst per demà passat a la Vall d'en Bas contra l'Huesca.
Havia de jugar-se diumenge a les instal·lacions de Royal Albert per finiquitar la concentració d'una setmana que està fent l'equip d'Hidalgo a la Garrotxa, però finalment, i davant la manca d'efectius dels dos equips, passa a divendres de la setmana que ve a les 6 de la tarda. Això sí, no té res catalana, sinó a l'IES Piràmide, a Osca, on entrena habitualment l'equip aragonès.
També dia de moviments a la nova Creu Alta. Fa dies que van començar les obres per adequar l'estadi al futbol professional. Avui, però, la instal·lació presenta un aspecte ben peculiar.
Perquè han començat ja els treballs de recanvi de la gespa plantada ara fa 20 anys. Es poden veure a radiosabadell.fm o al nostre Twitter. Per tant, des d'avui les màquines ja treballen en la substitució del terreny de joc i el canvi de banquetes. Recordem que el Sabadell ha demanat a l'LFP no jugar els dos primers partits a casa per acabar aquest condicionament. Ahir es reunien, per cert, Consejo Superior de Deportes, Federació i Lliga, i tot i no arribar a un acord, el CCD va decidir que la segona A seguís tenint 22 equips, tancant així el cas Fuenlabrada, que la data d'inici es mantingués el 12 de setembre d'aquí a 16 dies i que el calendari se sortegi de forma imminent el pròxim dilluns. Per tant, 3 dies falten per saber el primer rival del Sabadell i si aquesta demanda sorgeix efecte i la primera jornada és contra un dels rivals que han fet playoff, amb la qual cosa la Lliga no arrencaria el dia 12 pels arlequinats, sinó que s'ajornaria al primer enfrontament.
Tanquem la informació del centre d'esports amb un nom propi, el de Víctor García. Igual que Juan Hernández, també ha arribat en aquest mercat de fitxatge cedit per part d'un primera divisió, en el seu cas el Valladolid.
Va ser la primera de les 5 incorporacions confirmades per part del Sabadell en el que portem d'estiu, i dimecres ja es va estrenar d'arlequinat en la derrota 0-1 contra l'Andorra. Un partit molt condicionat per la manca d'efectius a l'equip d'Hidalgo. Avui, per cert, ja han recuperat alguns d'ells a l'estada que estan fent. Avui hem parlat, com dius, amb Víctor García. D'entrada, el valencià reconeix que partits com el d'abans d'ahir serveixen especialment pels que han vingut de nous, i tot i la suspensió del partit contra el Huesca, el de Xeraco ha dit que està convençut que arribaran a punt a la primera jornada de Lliga. A més, ha explicat que se sent còmode en el sistema d'Antonio Hidalgo. Serà la primera vegada que actuï com a carriler, sent la competència directa d'Òscar Rubio, però el valencià està convençut que és un esquema que l'afavoreix.
Quan es van posar en contacte amb mi, em van explicar la idea de joc, el model de joc, i crec que és un model de joc que pot anar-me molt bé per a les meves característiques, i ara pues, agarrant conceptes d'altures, de com jugar l'equip, aquests mecanismes, i jo crec que és un sistema que és nou per a mi, però que al final m'adaptaré i crec que m'anirà molt bé.
Víctor García també ha agraït la rebuda que ha tingut per part de companys i del club en aquestes primeres setmanes com a futbolista arlequinat.
I David de la Cruz disputarà partida demà i per segona vegada la seva carrera al Tour de França. El ciclista sabadellenc ja es troba a Nice, on demà arrencarà la ronda francesa.
Ho farà amb una etapa plana de 156 quilòmetres amb sortida i arribada a la mateixa ciutat de la Costa Blava. Un Tour que enguany serà més tard del previst per culpa de la pandèmia i també amb molts menys quilòmetres a les cames dels corredors, el que el converteix en una autèntica incògnita. De la Cruz l'afronta amb la il·lusió de qui torna a la millor cursa del món 6 anys després de la primera vegada.
Fer el Tour de França és una cosa que és genial, i quan m'ho va comentar l'equip, doncs, jo supercontent, no? A més, és una cursa doncs, que només he tingut l'oportunitat de fer una vegada, que va ser el 2014, i per tant, doncs, amb moltes ganes de córrer-la, perquè al cap i a la fi doncs, és l'esdeveniment ciclista més important del món. I és una cursa que sempre l'acostumo a veure des de casa quan estic veient la Vuelta, i per tant doncs, poder ser-hi és genial.
El paper del sabadellenc està molt definit. El Team Emirates se l'endú a França com a gregari dels dos caps de files, Fabio Aru i Tadej Pogačar, especialment en les etapes de muntanya.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Marxem! Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Tornem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter i Instagram o mirar la web radiosabadell.fm.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.